RTV Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Creix encara més l'idili entre Hamas i el socialisme espanyol després d'aplaudir la posició contra Israel mostrada pel president del govern, Pedro Sánchez. El grup terrorista també felicita l'Ajuntament de Barcelona pel coratge, diuen, mostrat en la seva decisió de trencar relacions amb Tel Aviv. Mentrestant, la crisi diplomàtica oberta amb Israel continua i continua augmentant. A més, el grup terrorista ha fet aquest cap de setmana una crida a les ciutats i ajuntaments de tot el món a considerar el fet pel municipi de Barcelona com una victòria per la humanitat i els valors de la llibertat i la justícia, el dret dels pobles, també a l'autodeterminació. L'Ajuntament de Barcelona, encapçalat pel socialista Jaume Collboni, recordem-ho, ha trencat relacions institucionals amb l'actual govern d'Israel fins a un alto el foc definitiu entre el país hebreu i Palestina. Al ple del passat divendres va aprovar una proposició dels comuns d'Ada Colau que sol·licitava aquesta decisió. La mesura proposada pel grup de Barcelona en Comú la van secundar els socialistes, Esquerra, mentre que Junts, Partit Popular i Vox van votar en contra. En tot cas, el PSC ha volgut expressar que la moció aprovada pel ple del consistori no afecta a les relacions amb Tel Aviv, la capital d'Israel. L'anterior equip consistorial va trencar els llaços de germanor que existien de la ciutat d'Israel i Barcelona des de que Ada Colau va sortir de l'Ajuntament. El PSC es va fer amb la barra de comandament del consistori de la capital catalana. L'agermanament entre les dues ciutats, Tel Aviv i Barcelona, va tornar a establir-se. La comunitat israelí a Barcelona, la institució més representativa de la ciutat condal, ha expressat que es troben desconcertats, diuen, per les decisions del consistori després de l'atac terrorista de Hamas el passat dia 7 d'octubre. L'ambaixada israelià a Espanya ha acusat el govern municipal de Barcelona de blanquejar la barbàrie. Des de l'ambaixada israeliana també afirmen que tenen molt present que l'Ajuntament no ha condemnat els brutals assassinats ni els segrestos a nens, mares, ancians i civils innocents per part del grup de terrorista Hamas. Bona tarda, soc Carlos Osada, com cada dia a aquesta hora i en companyia de la Mar Puerto, repassem ara notícies d'actualitat d'interès d'aquest matí de dilluns a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Aquest dilluns té aquestes notícies.
Doncs avui comencem explicant que l'Audiència de Barcelona ha tornat a rebutjar un cop més, deixant llibertat provisional al jugador de futbol Dani Alves per l'agressió sexual a una jove a una discoteca de Barcelona. Argumenta que el risc de fuga s'incrementa perquè ja hi ha data pel judici i la fiscalia li demana 9 anys de presó. I han estat detinguts dos homes que s'amagaven a Catalunya després de cometre un assassinat a França l'any 2003. Tiets i nebots dedicats al proxenetisme aconseguien documentació croata i prenien mesures de protecció. I a Blanes, la policia local ha detingut una dona per segrestar un adolescent a Holanda. La menor retinguda ha estat alliberada i ha passat a custòdia de protecció a la infància. I parlem de més detencions perquè la Policia Nacional ha detingut a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, 3 narcotraficants, 2 d'ells germans, dedicats a la venda a mitjana i gran escala de cocaïna. Se'ls van decomissar 80 quilos de cocaïna en roca, 3 cotxes i més de 70.000 euros en metàl·lic. A tot això també hem d'informar que l'Ajuntament de Torredembarra i el Departament de Medi Ambient han obert un expedient sancionador a 2 locals de reparació de vehicles de Torredembarra per no tenir llicència i per acumular residus contaminants. Un dels locals també estava connectat il·legalment a la xarxa elèctrica. I acabem explicant avui que el Departament d'Educació ha ampliat fins a 9.363 les places en la convocatòria de concurs oposicions per l'ingrés i accés a la funció pública docent de l'any 2023. El procediment selectiu començarà a partir de l'abril del 2024.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dilluns, inici d'una setmana que serà força variable pel que fa referència al temps. La comencem amb un ambient fred. Les temperatures pujaran lleugerament demà dimarts, tornant a baixar dimecres per pujar de nou dijous i baixar de manera molt més clara a finals d'aquesta setmana. Tot plegat amb alguns núvols, també dies de vent als extrems de Catalunya, a l'Empordà, la tramuntana, a les Terres de l'Ebre, al Mestral, i alguns xàfecs de cara a dijous que es cobraran pràcticament tota Catalunya, uns xàfecs que desgraciadament seran poc o gens importants. I sapiguem a hores d'ara com està la xarxa viària. Ens ho explica la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment destaquem que domina la fluïdesa conjunt de la xarxa viària catalana. Destaquem només afectació viària a la B224, a l'altura de Sant Esteve, Sarrovires, en sentit Martorell, arran d'un accident que ja ha pogut ser retirat. També destaquem, pel que fa a les rondes de Barcelona, que observem per càmeres que hi ha circulació lenta a la ronda litoral a l'altura de la zona portuària sentit Trinitat i també la ronda de l'altura d'Horta, 2 quilòmetres aturades també en sentit Besòs. De moment això és tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 3/4 compta enrere per al desallotjament dels edificis ocupats del Cubo i la Ruïna al barri de la Bonanova, un desallotjament previst pel dijous. Tal i com va succeir fa 8 mesos, quan estava previst el primer llançament, els ocupants dels dos edificis tenen blindades portes i finestres amb tanques i el barri respira tensió i preocupació davant les amenaces que els ocupants estan fent per les xarxes socials en el sentit que estan preparats per la batalla. Mentrestant, als carrers dels voltants de les finques ocupades, l'Ajuntament ja ha col·locat cartells en què s'adverteix de la prohibició d'estacionar a partir de demà dimarts per treballs, diuen, de la via a la via pública. Sobre la problemàtica de l'ocupació i dels desallotjaments, el portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura, Pablo Baró, ha demanat ser molt curosos davant d'un tema complex i que sovint la ciutadania assenyala com a únic culpable al jutge. Baró afirma, però, que és el que té menys responsabilitat, ja que es limita a aplicar la legislació vigent, que és molt respectuosa, sobretot, diu, amb els més vulnerables. Ens ho explica el Santi Espasa.
El portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura, Pablo Baró, demana prudència i imparteix que no és convenient anunciar el desallotjament amb antelació, perquè és una manera d'incitar l'incompliment d'una resolució judicial. En declaracions al programa Converses de COPE Catalunya en Andorra, Baró ha recordat que existeixen drets tant pel desallotjat com pel propietari.
Esa persona ha estado en un procedimiento judicial con todas las garantías, con todos los derechos, y no cabe olvidar tampoco que por el otro lado hay otra persona que también acude a la justicia para intentar proteger sus derechos como propietario. Por lo tanto, cuidado con estos titulares que ponen los jueces como responsables de determinados desalojos, cuando no es así.
Baró també s'ha referit a l'endèmica falta de jutges que hi ha a Catalunya i sobre aquesta qüestió té molt clares les causes.
La cuestión política es una de las principales causas de que al final la gente se quiera marchar de aquí. El costo de la vida también es otro importante motivo, pero curiosamente en Madrid no se producen tantas vacantes como en Barcelona, y yo creo que Madrid está a la par, incluso el costo de la vida superior que en Barcelona.
En aquesta línia, Pablo Baró s'ha referit al nomenament de Félix Bolaños com a ministre de Justícia com a preocupant i com una advertència del govern perquè els jutges sàpiguen que estan expectants de com s'aplica la futura llei d'amnistia. Baró també ha verbalitzat que no veu a prop el retorn del pròfug Carles Puigdemont. Està convençut que el jutge Pablo Llarena acudirà al Tribunal Constitucional si veu que la llei vulnera la Constitució.
Gràcies, Santi. I atenció ara, usuaris del transport públic, perquè a partir de demà la T-Mobilitat pren el relleu al cartró magnètic que comença ja a desaparèixer. Com dèiem, des de dimarts, algunes de les màquines expenedores de les estacions deixaran de vendre la majoria dels títols de transport en format cartó, tal com els coneixem hores d'ara. La T-Casual i la T-Usual, les més utilitzades, són les primeres en canviar de modalitat. Des de l'Autoritat del Transport Metropolità parlen de les bondats d'aquesta unificació, tot i que des de les plataformes en defensa del transport públic posen aigua al vi. Mentrestant, la notícia, hores d'ara, a dia d'avui, és que una incidència tècnica a la T-Mobilitat no permet operar-hi quan avui, recordem-ho, és l'últim dia per fer-ho. La Yolanda Canales t'ho explica tot plegat.
Sí, perquè tot i aquesta incidència, demà es posarà a la venda la nova modalitat de títols de transports que estaran disponibles ara amb el paraigües a la T-Mobilitat. Però anem a pams. La targeta de cartró que es podrà adquirir a les màquines d'autovenda costarà 50 cèntims. No caldrà registrar-se prèviament, excepte en el cas de la T-Usual. Aquests nou bitllets no caldrà passar-los per les màquines validadores, sinó que els hem d'acostar al lector sense contacte. I quan s'acabi el títol, no s'ha de llançar la targeta perquè la podem recarregar. Ara bé, no es permetrà la recàrrega de dos títols diferents, per exemple. Aquesta és una de les qüestions que lamenta l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, com explica el seu portaveu, Daniel Pi.
Està integrat, però no et deixen portar, és a dir, tu, sí, el que no faràs és portar una, o sigui, tenir, pagar un viatge d'una zona amb un títol de tres zones, perquè no et surt a compte, no? Per tant, tu voldràs tenir una targeta per quan fas el viatge curt i una targeta per quan fas el viatge llarg. Molt bé, necessitarem dos plàstics.
Per Pi, aquesta no és la gran transformació que s'esperava, sinó simplement és canviar el títol per una targeta recarregable. I recorda que encara hi ha molts temes pendents.
Home, el que seria una bona notícia és que la T-Mobilitat es desplegués amb totes les funcionalitats que ens van avisar, que ja cobrís tot Catalunya, que no és el cas, que permetés fer el càlcul del trajecte per quilometratge, que no és el cas, que permetés, doncs, que portéssim més d'un títol a la targeta. Demà el que fem és canviem el cartonet pel plàstic, només fem una mica un canvi, demà només és una mica un canvi de suport, no?
Daniel Pi també recorda que fa molts anys que es va posar en marxa el projecte de la T-Mobilitat i l'ideal, diu, és que sigui el propi sistema que calculi la tarifa en funció dels quilòmetres i el nombre de vegades que s'utilitza el transport públic.
Que el sistema t'apliqués la tarifa més favorable per tu, que tu no haguessis de pensar si faré 20 viatges o en faré 10, que fos el sistema que t'apliqués la tarifa més favorable als viatges que tu realment has fet, no? I a més ho calculés si ja acabéssim d'una vegada amb aquests greuges que hi ha, de que a vegades poblacions que estan a 10 quilòmetres són dues zones i poblacions que estan a 40 és una zona.
A banda d'aquesta T-mobilitat en cartró, està l'opció de plàstic, que és personalitzada i que costa 4,5 euros.
I l'usuari té clar tots aquests canvis que hem estat explicant, ha tingut prou informació sobre la qüestió, ho té tot a punt, o com quasi bé sempre ho deixem per l'últim moment? Doncs el Pau Boronet el tenim hores d'ara situat en un punt cèntric de la ciutat de Barcelona. Pau, què diuen els ciutadans? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Ara mateix em trobo passejant pels voltants de Plaça Catalunya, una de les estacions més concorregudes de tot Barcelona. Hem sortit per tal de preguntar a la gent sobre l'ús del nou model de la T-mobilitat i amb quina freqüència agafa el transport públic de l'àrea metropolitana.
Jo utilitzo el transport públic cada dia. Utilitzo el tren per venir des de Vilanova, que és d'on soc jo, fins a Barcelona, i després per venir a la universitat utilitzo el metro o el bus, depèn del dia.
Jo faig servir el transport públic pràcticament cada dia, ja sigui metro, per moure'm per Barcelona, per la ciutat, el tren per moure'm a la ciutat des del meu poble o a altres pobles, i el bus més aviat per moure'm pel Baix Llobregat, que és on soc jo.
Sí, la faig servir cada dia, de diumenge a divendres.
Per això mateix, que els títols integrats T-casual, T-grup i T-familiar s'adhereixin definitivament a la T-mobilitat afecta bona part de la ciutadania. Han fet ja el canvi de bitllet de cartró a la targeta sense banda magnètica als usuaris habituals de TMB?
Jo em vaig fer la T-mobilitat definitiva una setmana o dues més tard a l'anunci de la Generalitat, i ho vaig fer bàsicament perquè ja van anunciar que hi hauria un punt on s'escutaria la de cartró, que només aniríem amb T-mobilitat, i per estalviar-me mal de caps i ja tenir una cosa menys, doncs me'l vaig fer el més aviat possible.
Sí que tinc la definitiva, la tinc des de fa bastant temps, perquè me'n recordo que pel tema de la T-jove ja no la podia renovar amb cartró o no sé per quin motiu, i vaig dir, bueno, doncs me la faig ja definitiva.
Jo sí que tinc la T-mobilitat definitiva i me la vaig fer perquè doncs van fer una campanya de publicitat en la que deien que doncs eliminarien el cartró i que ens havíem de fer la T-jove.
Cal remarcar que aquesta mesura va destinada exclusivament a aquells usuaris habituals que viatgen via transport públic en el seu dia a dia, ja que els bitllets senzills, els títols socials de la AMB i els títols propis dels operadors, entre d'altres, continuaran vigents. Quins són els principals avantatges o inconvenients que han trobat els usuaris que ja fan servir la T-mobilitat des de que es va anunciar la seva sortida el passat mes d'abril?
Tampoc és un canvi substancial increïble. El que sí que he trobat són uns inconvenients, per exemple, en el meu cas particular, a l'estació de la Passeig de Gràcia, on en algunes portes els lectors de T-mobilitat no funcionen.
Doncs la T-mobilitat és molt més còmoda que el cartró perquè al final doncs, jo utilitzo la T-jove i la T-jove doncs, dura 3 mesos i doncs, l'utilitzo molt, i al final el cartró es feia molt ràpidament malbé. Després sí que és veritat que a mi em passa que molts cops no puc utilitzar-la a la T-mobilitat perquè a l'entrada de l'estació on jo visc, de Vilanova i la Geltrú, doncs hi ha màquines que no funciona el cursor.
Quan va entrar en vigor aquesta targeta, es van detectar molts problemes a l'hora d'adquirir-la i poder fer-ne recàrregues i compres a través de l'aplicació mòbil de TMB. Són reticents els usuaris a aquesta digitalització pels problemes que a vegades comporta aquesta massificació?
A mi digitalment m'agrada més, de veritat. No m'he de preocupar ja en demanar la nova targeta, en imprimir-la i tal, així és molt més fàcil, no? És només recarregar, és un moment, no? Jo amb això, sincerament, no tinc cap problema amb la nova manera de fer-ho, i és més, m'agrada bastant, m'agrada més que abans, diria.
La veritat és que m'agrada més la digitalització de la T-mobilitat perquè és molt més còmode, sobretot, comprar els bitllets amb el mòbil.
La veritat és que llavors tampoc he notat massa canvi en relació al que era comprar una T10. Però sí que és veritat que és una mica més fàcil, més intuitiu el fet d'arribar allà, posar la T-mobilitat, pim-pim, i ja la tens.
La transició definitiva cap a la T-mobilitat a les màquines del metro, Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el tram s'espera que arribi a mitjans de desembre.
Doncs molt bé, gràcies Pau per aquesta comunicació des del centre de Barcelona. bueno, opinions per tots els gustos al voltant d'aquests canvis al transport públic, la T-mobilitat, que agafa protagonisme a partir d'ara. I avui, aquest dilluns, hem conegut també quin és l'estat de salut dels barcelonins. Es recupera, per exemple, l'esperança de vida després de la Covid, els 87 anys i mig per les dones i els 82 anys pels homes. A destacar també que les noies passen més de 4 hores al dia davant del mòbil i els nois més de 3. Té tots els detalls d'aquesta enquesta de salut pública de Barcelona el Sergi Peidro.
L'esperança de vida ha augmentat gairebé un 2% en el cas de les dones i un 1,6% als homes. Pel que fa a l'esperança de vida amb bona salut, és de 78,8 anys les dones i 74,6 als homes. La gerenta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Carme Borrell, explica la diferència d'aquesta entre els dos gèneres.
I això fa que la diferència entre homes i dones és de 4,2 anys amb esperança de vida amb bona salut, que és més petita que quan comparem l'esperança de vida al néixer tal qual, que és de 5,5 anys.
Pel que fa a la infància, la bona salut és molt majoritària, del 98% en nenes i del 97% en nens. També cal destacar les cobertures vacunals, que són molt elevades en el primer any de vida, concretament del 95%, tot i que decauen lleugerament a partir dels 5 anys. Carme Borrell destaca les grans dades de la salut dels infants, tot i que afegeix que 3 de cada 10 tenen trastorns crònics actius.
Majoritàriament, les criatures tenen molt bona salut percebuda. 98% de les nenes, 97% dels nens. O sigui, és una molt bona salut percebuda. Tenen trastorns crònics, més o menys 3 de cada 10, però són els trastorns crònics de criatures, doncs són problemes de la visió, afeccions respiratòries, obesitat. Aquestes són les més freqüents.
En quant als adults, 4 de cada 5 persones declaren tenir bona salut, tot i que aquesta situació és menys freqüent en les dones.
Anem ara als jutjats de Sabadell. El Ministeri Fiscal ha reduït de 2 anys a 100 mesos la petició de inhabilitació per a l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, pel cas dels presumptes suborns de l'exregidor del Partit Popular, Jordi Soriano, empresaris de la ciutat. Es tracta de la peça 33 del cas Mercuri, que també asseu al banc dels acusats l'excap de la Policia Municipal, Josep Miguel Duran, i l'excap d'Urbanisme, Manuel Somoza. En la darreria del judici, la fiscal ha destacat que els acusats no van complir amb el deure de perseguir el delicte conegut a través d'un llapis de memòria que contindria un arxiu de so en què es relatarien les pressions de Soriano a empresaris per tenir tractes de favor a canvi de diners. La petició de rebaixa de pena també s'aplica en els altres dos acusats, en aquest cas Mercuri, peça 33. Ens quedem encara al Vallès, ja que a Barberà la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat d'agredir sexualment els seus nebots quan tenien entre 1 i 6 anys. A l'arrestat se l'acusa d'enregistrar les agressions en vídeo i distribuir-les a les xarxes socials i també en canals d'intercanvi d'arxius pedòfils. Què més sabem d'aquest cas, Aaron Bosch?
L'arrest és fruit d'una causa iniciada per l'Oficina d'Investigació del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units, que va informar la Guàrdia Civil sobre l'activitat a la xarxa d'un presumpte productor de pornografia infantil que actuava a la demarcació de Barcelona. El cos espanyol el va identificar i va registrar el seu domicili. El portaveu de la Guàrdia Civil a la capital catalana, Francisco Botana, explica què s'ha trobat en l'operatiu i senyala que el detingut es troba en presó preventiva.
En el registro de su domicilio hemos intervenido material producido por él mismo, concretamente las agresiones sexuales a las que me refería y de las que eran víctimas estos dos familiares, estos dos niños de tan corta edad, que él grababa con su móvil y luego distribuía en canales de intercambio de archivos y redes sociales. Actualmente, el detenido, el presunto autor de estos hechos, agresión sexual a menores de 16 años, tenencia, producción y distribución de pornografía infantil, se encuentra a la espera de juicio en prisión provisional ordenada por el juzgado que instruye esta causa.
La Guàrdia Civil no descarta l'aparició de noves víctimes i la pràctica de més detencions relacionades amb aquesta causa.
Ara temps per bones recomanacions publicitàries i després la Mar Puerto ens descobrirà el potencial paisatgístic, natural i amb encant que té Catalunya i que moltes vegades no ens imaginem. Serà això d'aquí un minut i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Ojo con lo que se está liando en Irlanda. Un grupo de radicales de hooligans han comenzado una guerra callejera. Han destrozado mobiliario urbano, saqueado comercios. Hay gente que lo relaciona incluso con el antiguo IRA. Han empleado papeleras Molotov.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aviam mar, més enllà de les grans ciutats i els paratges espectaculars, a Catalunya també hi ha un bon grapat de pobles amb un caràcter i un encant força especial. Aquesta setmana en parlarem amb més detall d'això dels pobles amb encant, però ara te'n vol presentar un de ben diferent, la Mar.
Doncs sí, i un d'ells és el petit municipi de Beget, que pertany al terme municipal de Camprodon i que té poc més de 20 habitants. Diu que ha mantingut la seva essència durant anys gràcies a un accés allunyat de les grans aglomeracions i edificacions, el que ha fet que hagi estat considerat un dels pobles més bonics d'Espanya. Nosaltres hem parlat sobre aquest poble amb el Xavier Guitart, el seu alcalde, qui ens ha explicat tot el que ha comportat aquest reconeixement com a poble més bonic d'Espanya, entre molts altres que també hi ha en aquesta llista per tots ells.
Poder treballar amb Fixendesa per al tema de cargadors elèctrics en aquests pobles gratuïtament o el soterrament de línies telefòniques perquè el poble encara pugui ser més bonic. Per tant, tot això ens interessa molt i el que hem fet ha estat doncs, apujar-ho i estar al costat.
Una resposta que ha beneficiat també a tots els veïns i habitants del municipi que, trets del neguit del principi de no saber què és el que passaria, ara doncs es troben contentíssims amb la notícia. Ells mateixos estan d'acord en que els seus carrers, el seu empedrat, els seus dos ponts medievals i el paisatge que envolta Beget són un dels punts claus en aquest reconeixement.
Jo crec que són pobles amb un encant molt especial, pobles idíl·lics, i la veritat és que formar-ne part, home, quan veus la gent que també en forma part, veus que són pobles que tenen una cosa diferent, especial, que crec que els diferencia de la resta, i això la veritat és que ens ha passat a nosaltres, i quan veus els altres pobles també en formen part, els requisits són pobles que tinguin coses diferents, que siguin petits, que siguin, bueno, que quan vas allà ja per si sol notes un encant especial.
I com dèiem, altres pobles de Catalunya són també pobles de Lleida, com Arties, Bajargue, Durro o Garòs, també entre els pobles més bonics d'Espanya i que són el punt de partida, a més de Beget, de moltes rutes per senderistes i amants del ciclisme de muntanya.
I aquest dilluns hem conegut com és una de les propostes més esperades pel Nadal, el pessebre de la plaça de Sant Jaume. Fa uns dies hi va haver un petit avançament en el sentit que seria un pessebre de tradició napolitana, és a dir, amb molts personatges. El misteri s'ha desvetllat aquest matí, el coneix la Sílvia Fernández.
Què entenem realment com a tradició? Aquesta és la pregunta que ha llançat Ignasi Cristià, l'escenògraf del nou pessebre de la plaça Sant Jaume, que s'estrenarà el pròxim 1 de desembre i es podrà visitar gratuïtament fins al dia 6 de gener. Com comentàveu, la creació fusiona l'essència d'un pessebre napolità amb l'Skyline de Barcelona com a taló de fons. El complementa una exposició cronològica sobre la història pessebrista amb més de 800 anys de vida. Això sí, el naixement, els Reis d'Orient i els pastors hi seran presents, tal com apunta el mateix Cristià.
El pessebre napolità és molt interessant perquè el que fa és posar en valor la ciutat de Nàpols al segle XVIII i respecta les tres escenes principals del que seria el pessebre.
El conformen una setantena de personatges que reflecteixen el dia a dia a la ciutat comtal, entre ells un jove escalador que representa l'arcàngel Gabriel i una dona asseguda en un lavabo llegint, que és la caganera. Les figures són impressions fotogràfiques sobre resina i lones de gran dimensió que es recolzen sobre un suport de bastides de fusta i ferro, i tots els rostres són anònims perquè qualsevol s'hi pugui sentir identificat. L'objectiu és crear un joc de perspectives que es pugui gaudir tant de dia com de nit. El dissenyador, que ha apostat per un projecte sostenible, està obert a escoltar les crítiques.
Jo considero que la polèmica és bona perquè crea debat. És a dir, estarà molt bé que hi hagi gent que li agradi i estarà molt bé que hi hagi gent que no li agradi gens i no passa res.
La instal·lació, que ha costat 100.000 euros, estarà acompanyada per un gran avet a l'altra punta de la plaça i, d'altra banda, el pati del Museu Marès i el monestir de Pedralbes també acolliran dos grans pessebres.
Gràcies, Sílvia. Ja tenim, doncs, el pessebre d'aquest 2023 a punt i sembla ser que arribarà menys polèmica que el dels altres anys. Aparcada, doncs, per les urnes, les propostes que sempre feia l'alcaldessa Ada Colau. Amb el macro pont de la setmana que ve es dona el tret de sortida a la temporada d'esquí, tot i que algunes estacions, com Becaire, Baret, ja han obert algunes pistes a l'espera que la neu es deixi veure, doncs, amb moltes més ganes. Amb la mirada posada en la sequera i la manca de pluja, les estacions de la Generalitat posen en marxa enguany un sistema per fer neu amb una tècnica que redueix en un 40% el consum d'aigua. Les pistes andorranes fan una gran aposta per la sostenibilitat, optimitzant també els recursos i seguint amb l'objectiu de seguir sent la referència del Pirineu i també del sud d'Europa com a domini esquiable. I els que també són una gran referència són els esquiadors. A Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, ens ha visitat l'Albert, un practicant de tota la vida que després d'una llarga espera diu que ja ha arribat el moment de tornar pistes. L'ha escoltat el Sergi Tor.
I que espera moltes ganes aquest inici de temporada i ja ho té tot a punt després de gairebé 8 mesos d'espera. Preparatius, mira gruixos de neu de les estacions i comença un ritual per a milers de catalans i catalanes. Segons el llibre blanc de les estacions de muntanya, un 11% de la població, és a dir, prop de 712.000 persones, esquien d'una manera habitual i un 28%, 1,8 milions, ho fa d'una manera esporàdica. La resta de la població no ha esquiat mai. L'objectiu del sector és incorporar a més de un milió de persones amb aquests nivells a la pràctica de l'esquí i captar un 15% a més de la població per arribar a un 55%. Per això s'està intensificant l'esquí a nivell escolar. Albert Arévalo té 48 anys, és de Montcada i Reixac, i avui a Herrera en Cope Catalunya i Andorra ens ha explicat com va començar la seva afició.
Jo vaig començar a esquiar sobre els 17 anys, amb la parella, que ella ja feia molts anys que esquiava, i em va convidar a iniciar-me i des de llavors.
Esquiar no és barat. Desplaçament, a més el cost del forfet, a més l'allotjament. La mitjana de cost oscil·la entre 400 a 700 euros depenent dels dies. Albert ens ha reconegut, ara d'àmbit familiar, que ja mira les ofertes per triar destí.
Tot suma, els forfets s'han encarit, si t'has de quedar a l'allotjament, i llavors també doncs, vas buscant en webs especialitzades, hotels que saps que t'incorporen el forfet, bueno, vas buscar una mica la fórmula amb la qual doncs poder ajustar el pressupost o quan era el nostre més petit. Lloguer de material de temporada també ens era interessant. Bueno.
El sector de l'esquí crea 10.000 llocs de treball, 2.700 directes i 7.500 induïts. Per cada euro invertit en forfets, que oscil·len dels 60 euros de Becaire als 39 de la Molina, hi ha una despesa de 6 euros en altres sectors. L'or blanc és el motor de l'economia al Pirineu Lleidatà. Així, en 5 anys ha tingut un impacte entre directe i indirecte de prop de 1.827 milions d'euros.
Si hi ha un punt de referència pels esquiadors, aquest és Andorra i més concretament Gran Valira Resorts, el domini esquiable més gran del sud d'Europa. El senyor Juan Ramon Moreno és el seu director general. Senyor Moreno, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buena tarde, ¿qué tal estáis?
Muy bien, hombre, a ver, la nieve ha llegado ya, la temporada está prácticamente en marcha este próximo fin de semana y yo creo que con más kilómetros esquiables que otros años, ¿verdad?
Bueno, no lo sabemos todavía, ¿eh? Es un poco pronto.
¿Ah, sí?
Para sí, todavía no tenemos más kilómetros en el total.
Total.
¿Te referías a eso? Sí, tenemos. Mm. Hemos ampliado el dominio esquiable, lo que pasa es que la apertura no sé todavía con cuántos kilómetros la haremos, ¿no? Ese es el matiz que te quería hacer. Pero sí, en cuanto al dominio total, efectivamente hemos ampliado dominio. Tenemos ahora mismo 308 kilómetros esquiables esta temporada, que suponen 5 más que la temporada pasada. Pues fundamentalmente porque abrimos una nueva zona en el sector de Canillo, que uh-huh. nos dará esos 5 kilómetros adicionales con un nuevo remonte, que es una nueva silla de 4, y con acceso también a 3 pistas en esa zona, ¿no? Es la zona de Encampadana.
En Cataluña, Juan Ramón, tenemos una sequía que es prácticamente extrema al máximo, ¿no? En Andorra, ahora mismo, ¿cuál es la situación y cómo puede influir en la temporada de esquí esta falta de lluvia, que yo no sé si en Andorra también la notáis? A ver.
Bueno, sí, lógicamente la precipitación es menor que otros años, pero en cualquiera de los casos nosotros las balsas que tenemos para producir nieve las tenemos con nivel suficiente como para poder producir en caso de que sea necesario a lo largo de la temporada, ¿no? Mira, precisamente me da pie a contarte una cosa que es muy curiosa. Nosotros acabamos de hacer un estudio con la Universidad de Lleida, con el doctor Palau, Y lo que hemos hecho es analizar durante 4 años, bueno, el objetivo fundamental es tener un plan de gestión hidrológica para cada uno de los 3 dominios esquiables, y el estudio que ha dirigido el doctor Palau durante 4 años pues ha llegado a una serie de conclusiones. Sobre todo se centra en cómo gestionamos nosotros el agua desde Gran Valira Resort, ¿no? Pero te puedo adelantar un par de conclusiones que yo creo que son muy interesantes para la audiencia probablemente. La primera de ellas es que nosotros hemos analizado al principio del estudio, es decir, hace 4 años, y al final, que ha sido ahora, los 8 tramos de río en los que nosotros captamos agua para producir nieve. Son 8 tramos de río muy concretos en Andorra, y se ha hecho el análisis al principio y al final. La conclusión es que no ha tenido ningún impacto, es absolutamente neutro en el medio ambiente, en la flora y la fauna de los ríos, el hecho de que nosotros utilicemos agua de río para producir. Esa es la primera gran conclusión, ¿no?
Es una buena noticia esta.
Es muy relevante, sí. Y la segunda de ellas es que una de las cosas que dice el doctor Palau en el informe es que él valora muy positivamente la producción de nieve porque la ve como una acumulación sólida de agua que cuando se produce el deshielo se filtra y a través de filtración llega otra vez al río y se completa el círculo de la naturaleza, con lo cual también no hay una intervención en ese sentido. Y por lo tanto, pues todos los procesos que llevamos a cabo, como digo, no tienen ningún impacto en el medio ambiente.
Muy bien. Me imagino también, Juan Ramón, que la sostenibilidad es uno de los factores que cada vez tiene más peso específico, más importancia. Hay inversiones previstas en este aspecto, ¿verdad? ¿O se han hecho?
Sí. Bueno, nosotros este año vamos a invertir un total de 34 millones y medio de euros en las estaciones, que es casi el doble, prácticamente el doble de lo que hicimos el año pasado, que fueron 17 millones y medio. Y dentro de las 4 patas importantes que hay en las inversiones, que son, por un lado, edificios e instalaciones, por otro lado, remontes y pistas, después tenemos toda la parte de producción de nieve, que es una parte muy relevante también, y por último, la cuarta, que es la sostenibilidad, que es una de las patas estratégicas de Gran Valira Resort, y en esto cada vez invertimos más dinero, ¿no? Uh-huh. La verdad es que en términos de producción de electricidad de nieve también, ¿no? Tenemos cada vez más, invertimos cada año más dinero en este sentido. Nosotros este año, para que te hagas una idea, tenemos 110 nuevos inhibidores, de los cuales 75 son de sustitución, de nueva generación, y 35 son nuevos. Y esta nueva generación de inhibidores permiten ahorrar un 90% de la electricidad que consumían los anteriores. Es decir, realmente el salto desde el punto de vista tecnológico es muy relevante, y esto pues nos ayuda muchísimo a ser más eficientes en todos los consumos que hacemos, ¿no?
Situamos un poco a los futuros esquiadores o los esquiadores de toda la vida de Andorra. Respecto a los forfaits de temporada, ¿se mantienen las 3 tipologías del año pasado, Juan Ramón?
Sí, correcto. Tenemos 3 tipos de forfaits. El Andorra Pass, que se permite el acceso a todas las estaciones de Andorra, que es la novedad del año pasado, el famoso forfait al Andorra Pass, que es único, ¿no?, para las 3. Después tenemos el Norpass, que permite acceder a las estaciones de Palarizal y de Ordino Alcaliz. Y por último tenemos el Mountain Pass, que es el forfait de montaña y de raquetas de nieve.
Muy bien. La temporada, como comentaba, empieza ya mismo. ¿Y el final de esta temporada para cuándo la situáis aproximadamente? ¿Abril, marzo? ¿Qué calculáis?
Podemos cerrar siempre el lunes siguiente después de la Semana Santa, ¿no? En esta temporada, si no recuerdo mal, cae el día 7 de abril. Te lo confirmo sobre la marcha. Mira, sí. Efectivamente el día 7 de abril es domingo y es el último día que abrimos, es el día que cerramos, vamos.
Muy bien, pues hemos dado un vistazo a cómo se presenta la temporada de esquí en este punto importante que es el Gran Valira Resort en Andorra. Lo hemos hecho con su director general, Juan Ramón Moreno. Gracias por atendernos, buena temporada, que haya mucha nieve, que la climatología sea propicia y evidentemente siempre vale la pena una escapada a Andorra. Juan Ramón, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, un placer.
Música ben animada per anar a esquiar, ja sigui doncs, així el domini esquiable del sud d'Europa més important, el d'Andorra, o també qualsevol pista de les que tenim aquí a Catalunya, sigui el Pirineu de Lleida o també el Pirineu de Girona. Abans d'enfilar ja la recta final d'aquest informatiu del migdia, doncs una notícia que ens arriba des de Girona. El sindicat CESIF ha denunciat avui que part dels funcionaris de l'Estat a Girona treballen a 15 graus perquè no funciona la calefacció. En un escrit asseguren que no s'han engegat els radiadors, el l'edifici de serveis comuns on hi ha agricultura i estrangeria i que el personal està sotmès a un fred insuportable. A més, aquest edifici és antic i amb moltes corrents, cosa que fa que la sensació tèrmica encara sigui molt menor, ha afegit el sindicat. Per això, des del CESIF han enviat una carta al subdelegat Albert Bramont i també al delegat de l'Estat a Catalunya, Carlos Prieto, demanant que la situació se solucioni immediatament i que, si no és possible, es permeti als funcionaris fer teletreball o bé se'ls reubiqui amb despatxos calefactats. Doncs, com et deia, recta final, amb bona recomanació de Càritas, esports i la linterna.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Balloni, benvingut.
Hola, Carlos, què tal?
Aviam, a les 3 i 5, Esports Cope, suposo que a dalt de tots, l'actualitat de la Champions, que torna a Montjuïc, eh?
Sí, demà tenim la cinquena jornada de la Lliga de Campions. El Barça té un partit importantíssim a Montjuïc davant del Porto en busca de la classificació ja pels vuitens de final de la competició. Hem de dir, perquè la gent ho tingui clar, que si el Barça guanya, es classificarà com a primer de grup. Si empata, es classificaria virtualment, que no matemàticament encara, i si perd, es complicaria la vida de cara a l'última jornada. Però l'objectiu, com ha dit Xavi aquest matí, és tancar aquesta classificació. Segueix sent dubte pel partit Ter Stegen, que avui ha fet només part de l'entrenament amb el grup. Demà es provarà, així que fins demà no sortirem de dubtes. De seguida escoltarem a Laporta, que ha parlat aquest matí i ha donat suport a Xavi, i també a Cancelo. El Girona té partit avui de Lliga per tancar la jornada primera divisió a partir de les 9 de la nit a Montilivi, Girona Athletic Club. Si el Girona guanya, mantindrà el liderat. Ara mateix el líder provisional de primera és el Real Madrid després de guanyar 0-3 ahir al camp del Cádiz. I també parlarem de l'Espanyol, que va guanyar també 2-0 a l'Alcorcón amb gols de Pere Milla i de Jofre. L'Espanyol es situa a un sol punt de la segona plaça que ocupa el Valladolid. Avui hem sabut que Nico Melamed passarà finalment pel quiròfan per operar-se de l'espatlla.
Ja ho sabeu, les cites d'aquí res a les 3 i 5 amb els Esports Cope. Joan Ballori, bon programa, eh?
Fins ara, gràcies.
Montserrat Rodríguez, què tal?
Molt bé,
directora,
molt mudat.
Directora de la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Sí, avui era un dia especial. Avui era un dia especial.
Dic, serà per rebre'm a mi o què?
També.
Gràcies,
és un luxe. Aviam, entrem al que els interessa als oients, sí, que és la Linterna, que estàs preparant. Dues coses importants. Avui estem parlant de l'inici de la temporada d'esquí, que ja mateix, amb qui ho abordaràs tu?
Bueno, mira, de fet, aquest cap de setmana Vaqueira Beret ha obert les seves pistes,
exacte,
i en parlarem amb el Xavi Oveira, que és el director comercial de les pistes, i li preguntarem per les previsions i també, atenció, l'ossada, pel tema de l'aigua. Què passa si han de fer neu artificial?
Bueno, hi ha sistemes, els ferrocarrils de la Generalitat, les pistes de ferrocarrils tenen un sistema nou per reduir doncs el consum d'aigua, i Andorra també estan treballant de valent en aquest tema. I escolta, avui també estem molt interessats amb el transport públic. Comença la T-Mobilitat avui amb dificultats, però hi ha d'altres propostes també pel transport públic.
Sí, per exemple, Greenpeace reclama un abonament únic, un títol que sigui fàcil d'utilitzar, assequible i que sigui vàlid per arreu d'Espanya, o sigui, allà on vagis que et serveixi. Ens ho explicarà la Cristina Arjona, responsable de mobilitat de Greenpeace Espanya.
Molt bé, alguna cosa també, ràpidament?
Doncs després parlarem de platges, hem perdut 40 metres d'amplada i avui ens explicarà el Daniel Palacios, cap de servei de platges, què es farà, si es posarà sorra, si no. És un tema que ens interessarem avui per ell.
Tot això a les 7 en punt de la tarda. Bon programa, Montse.
Igualment, gràcies.
Continua migdia Cope, Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Bona tarda.